Bueno, jo sóc en Jordi Oliveras i sóc part de l'equip del Disco Forum amb el Joan i amb el Rodrigo i bueno, presento una miqueta com anirà això. Bueno, us explico primer, jo crec que ho sabeu els que hi sou, però bueno, per la gent que ens està mirant per streaming. Doncs us explico una mica de què va el projecte. I, bueno, és un projecte molt senzill, consisteix en promoure una sèrie d'espais per escoltar música a diferents barris de la ciutat, en principi. Llavors nosaltres el que fem és això, és tractar de reunir un mínim de 8 persones a diferents barris i tractar de promoure el costum, com en els clubs de lectura, per entendre'ns, i ara aquí està César i en Gerard, que els clubs de lectura no són així, però... el costum de trobar-nos un cop al mes i escoltar música i xerrar. Llavors ho fem d'una manera molt... ara ho veureu, ho intentarem, però ho fem d'una manera molt poc d'experts, per entendre'ns, no es tracta de fer una trobada d'experts amb qualsevol moguda, sigui heavy metal o sigui rumba, experts que presenten perles que no ha trobat ningú i tal, sinó bàsicament el to de les converses que tenim és porta una cançó que per tu digui alguna cosa i explica per què t'importa i després parlem-ne amb els altres. I això ho fem així perquè darrere aquest projecte doncs, nosaltres pensem primer que la música és una activitat molt comuna de la qual tots en sabem, no? Tothom en sap de música i que s'ha d'aprofitar, no? Hi ha altres coses que fem en la vida que cadascú fa les seves, n'hi ha un que sap d'història, n'hi ha un altre que sap de fer cases i tal, però d'escoltar música més o menys majoritàriament tothom en sap. Llavors pensem que s'ha d'aprofitar això, a més que s'ha de treure la música del lloc dels experts i construir una relació a partir d'això. Aquesta és la idea dels discofòrums que estem muntant, que fa un any i pico que n'estem fent. Hi ha un nucli a Sants i n'hi ha un altre al Poble Sec, que ja s'estan trobant en regularitat. N'hi ha dos així incipients a Roquetes i a Zona Franca i hi ha altres idees, ciento volando, doncs de fer-ne alguna a Sant Andreu o una altra a Gràcia o ja veuríem. I ens agradaria, és una fantasia, arribar un moment en què tinguéssim tot de clubs repartits per la ciutat i que un cop a l'any féssim la trobada de gent dels discofòrums o coses d'aquestes. Això està dins d'un projecte més ampli, el Cultura Viva, que el Dani Granados, que és el responsable de Cultura Viva... Ui, això, es pot parar a l'estreaming, Anna? No. No, això deu ser l'Aurelio. Està dins d'un projecte que es diu Cultura Viva de l'Institut de Cultura que es dedica a promoure accions com una miqueta d'experimentals a l'entorn de la cultura. Has sigut tu? Ah? Però... Sí, ara jo em sento menys. No? Deu ser el susto aquest que has provocat. O... En fi. Sí. Ah! Sí. És que té un sistema de seguretat que quan hi ha un soroll molt fort baixa. No ho dic jo. Està dins del Cultura Viva que... Ai, hola, bienvenido. Dins d'un projecte més ampli que promou accions experimentals o de recerca a l'entorn de la cultura on es fan moltes més coses. Aquests llibres que hi ha allà a l'entrada, es fan recerques, pròpiament dit, recerques d'aquestes d'estudiants, d'estudis que acaben en llibres i també es fan algunes recerques de caire més pràctic, com és aquesta del Discofòrums o com és la de les comunitats de memòria que estan i ho promovem diferents col·lectius de la ciutat. Els encàrrecs de Cultura Viva estan fets a diferents col·lectius de la ciutat que tenen alguna tradició en relació a les coses que fem. Ho he explicat fatal, però que ho sapigueu que existeix. I explico la cosa d'avui, quin és el plan, com que això dels discofòrums, no sé si és prou inspirador com ho he explicat o no, però però és una pràctica molt pràctica. No, doncs hem pensat que la millor manera, que, perquè en aquestes jornades, que se n'han fet moltes i aquesta és l'última, que va des, no sé, sobretot aquests projectes de Cultura Viva, i aquesta és l'última, doncs s'ha fet alguna cosa per mostrar en general l'activitat. Nosaltres hem pensat que per mostrar el Discofòrum el millor que podíem fer és començar a practicar-lo una miqueta. Llavors, la primera part d'avui, la primera part que ve després de la meva primera part, farem una petita escolta aquí amb algunes persones que estan apanyades per portar i que ja tenen, que estan en aquests discofòrums que estan funcionant. I després, com que en aquesta trobada pensàvem que era una oportunitat, el que fem als discofòrums, xerrem molt, però xerrem molt de coses de la vida i tal, com que era, bueno, avui també xerrarem de coses de la vida, però hem pensat que era una oportunitat per posar el focus una mica més lluny i pensar això de l'escolta, perquè ens agrada, perquè té gràcia i tal. Li hem proposat al Jaume, que està aquí, i que anava a dir que és un savi, i de fet sí que ho és, no? Doncs que ens ajudi, que ens ajudi a pensar això. I a la tercera part de la trobada, doncs, tenim conversa oberta per veure què se'ns ocorre. I sin más dilaciones, bueno, algú vol saber alguna cosa d'això, així ràpid, perquè després no parlarem massa més dels discofòrums en si, eh? Parlarem de l'escolta i de... Sin más dilaciones, li passo el micròfon a l'Aurelio. L'Aurelio està al discofòrum del Poble Sec, que us estava comentant, i presentarà una de les tres cançons. Ell diu perquè l'ha triat, o la fa escoltar i després ho dirà. Ah, sí, així, a saco. Vale, vale. Pues posarem la cançó, ens explicarà perquè... Quiero que lo cuentes antes, entonces sí. Y penso que para el ritmo del acto ahora me iría muy bien un cambio de voz. Y... Sí. Y... Ella explicarà la cançó, la posarem i bueno, esteu convidats i convidades a dir que no us agrada gens. Espereu que acabi, tinguem un moment de gentilesa, però després la conversa és lliure i oberta.
Ok, bueno, pues gracias por invitarme a poner la canción aquí, como hacerlo en el discofórum de Poble Sec, que hay más personas que también están metidas en este discofórum. Bueno, la canción que escogí para hoy es una de Scott Walker, que se llama Cossacksar. Es una canción de un disco del año 2006 que se llama The Drift, es La Deriva. Y entonces, bueno, supongo que todo el mundo que conoce a Scott Walker, ¿alguien tiene algún tipo de referencia de él? ¿Lo ha escuchado? No. Por ahí sí, no sabéis. Bueno, yo creo que todo el mundo que conoce quién es Scott Walker seguro que tiene un recuerdo vivido incluso de la primera vez que escuchó una canción suya. Y bueno, la mía fue a oscuras, porque fue hace con cuestión de 10 años, 12, 13. En aquella época yo escuchaba música antes de quedarme dormido, es decir, apagaba la luz y ponía una canción para caer en el sueño, y luego el disco se acababa. Y ese disco no lo había puesto yo, lo había puesto mi pareja de entonces, y recuerdo que tuve que encender la luz porque me quedé verdaderamente perturbado. Era como si estuviera viendo una película de terror o algo que me impidiera conciliar el sueño, ¿no? Y yo creo que eso es una sensación bastante habitual que nos genera Scott Walker. Entonces, este fue el primer paréntesis, hace cuestión de eso, 13, 14 años. Y luego, hace un mes, en la nueva película de Jean-Luc Godard, que se llama El libro de las imágenes, también aparece una canción de Scott Walker, que es esta que escogí para que escuchemos aquí. Y... Bueno, realmente la canción que me quitó el sueño, que me impidió dormir aquella vez, cuando siempre me quedaba bastante bien dormido escuchando música, es una canción que se llama Clara, que es una canción muy larga que no, yo creo que no da tiempo a escucharla hoy, pero bueno, que os recomiendo. Y es una canción sobre unas imágenes que Scott Walker, que era un gran aficionado al cine, ve cuando era un chaval, que son las imágenes de Mussolini y su amante colgados, ¿no? Creo que volvieron a aparecer recientemente porque este humorista, que no me sale ahora el nombre, Jim Carrey, sí, las volvió a poner de moda. Y entonces fueron unas imágenes que Scott Walker vio en un noticiario antes de ver una película en el cine y, bueno, como que se le agarraron a él. Y muchos años después lo que hace es, bueno, recomponer un poco esa relación de amor y erótica entre Benito Mussolini y esta señora que era su amante, Clara, en el momento en el que estaban colgados, ¿no? Y además, lo que se escucha, la percusión que se escucha de fondo, en realidad está hecha con carne de cerdo golpeada. Esto, claro, yo no lo sabía cuando escuché la canción, pero bueno, había algún tipo de reminiscencia ahí rara, ¿no? Golpeada de manera, bueno, no demasiado sincrónica, ¿no?, sino un poco arbitraria. Entonces, creo que en realidad, aunque me quitó el sueño, fue una buena manera de descubrir a Scott Walker, porque yo creo que es un personaje que, aunque empieza cantando un grupo muy luminoso, que es los Walker Brothers, luego se pasa al lado oscuro, ¿no?, por así decirlo, y es un personaje que se mueve siempre en territorios liminales, por así decirlo, ¿no? Es casi como un personaje del siglo XX que recupera mucha de la violencia, sobre todo bélica, que atraviesa el siglo XX y la llega un poco al siglo XXI a partir de toda una serie de oscuridad. Incluso es liminal en la manera de cantar, porque se mueve siempre en una suerte de disonancia que nunca acaba de ser una disonancia, ¿no?, que se queda siempre un poco ahí al filo. Bueno, y esta canción aparece en esta película de Godard, que también es un personaje bastante de ultratumba. También está, se mueve ahí un poco a caballo de esos del siglo XX y un siglo XXI que no acabamos de saber qué es. Y bueno, yo creo que es una resonancia bastante, bueno, bastante chula, y es la que me hace traer la canción aquí. Por cierto, Scott Walker, claro, murió después de que, una semana después, creo, después de que yo hubiera visto la peli de Godard. Era una persona que le tenía mucho miedo a los aviones y mucho miedo a morir, cosa con la cual empatizo. Y bueno, vamos a escuchar esta canción, que es la primera del disco de Drift. ¿Sí? Un mes apenas, ¿no?
Thank you.
Doncs bé, això dels discofòrums és així, eh? Què? Sí. Sí, hem pensat en començar amb una cosa lleugereta i que... Sí, com que també fem de dir jo que hi una miqueta, a vegades el Rodrigo, el Joan i jo, a l'hora de... Quan, que anem una mica avisats sobre quines cançons sonaran i pensem una mica a l'ordre... Bueno, els discofòrums té això, eh? Té aquest moment, no sé, passa ràpid, eh? Crec, però aquest moment d'atenció de no estar xerrant ni d'estar escoltant música, però jo crec que mola també. I no sé, de l'Scott Walker, algú, o d'aquesta cançó que acaba de sonar, si no sabíeu qui era, algú vol dir alguna cosa? No... Has de parlar pel micro, perquè es veu que... Sí, perquè si no... La gent d'Indonèsia no ens segueix.
L'he tirat abans a terra i ara parlo sense. Tot coordinació. Que, sí. De què parla la lletra? L'has escoltat?
Sí, no és fàcil explicar de què parla... No aquesta lletra, sinó les lletres de Scott Walker. Però parla dels cosacs i té moltes metàfores bèl·liques i hi ha un moment que diu que aquesta cançó podria... o que hi ha una cançó que podria estar en el top 10 i és molt, com molt enigmàtic. El David Bowie deia que era impossible, que ell no volia donar-li significat a les lletres, que volia fer alguna cosa amb les lletres de Scott Walker. Així que la podem llegir i fer el que vulguem nosaltres amb la lletra.
El Bowie.
Sí,
ja,
sí.
Però també valia per Scott Walker.
No, ho deia en relació a Scott Walker, que era molt fan David Bowie de Scott Walker. I em sembla que una bona...
No sé, jo, o sigui, bueno, jo que sé, el tema m'ha recordat, tinc zero background o zero, no sé, soc zero coneixedor d'això que ens has proposat, no m'estranya que no poguessis dormir, o sigui, flipo, vull dir, que acabessis dormint i que sigui a les 5 del matí, saps? Vull dir, ja era tot un repte. No sé, m'ha recordat mogollon... a Gaslamp Killer, a un disco de Gaslamp Killer que té molt aquestes bateries així com mig trencades i tal. Crec que és una aproximació des d'una altra banda hiperdiferent, però quan ho sentia, malgrat no estar zero familiaritzat amb aquest pavo, pues, en realitat em sonava molt a això, en el Gaslamp Killer, no sé si el controles, el paio aquell de les grenyes així superloques, que munten... És que ja sí, més o menys, sí. Vull dir, cadascú té el seu, no?, background, llavors parlem cadascú des de la seva banda, però sí, és un pavo que ve de la música electrònica i tal, de muntar unes festes així com a Los Angeles que eren bastant conegudes, de la gent de Brain Feeder, d'un senyor que es diu Brain Feeder, igual Flying Lotus, coses així, i m'ha recordat mogollon, o sigui, la bateria, vull dir, de cop, i penso que això deu ser com anterior, saps?, i tinc la sensació que he estat escoltant com la còpia d'algú que estava escoltant aquesta música. No sé, m'ha donat aquesta sensació, tio.
Sí, no conec. Però sí que hi ha una cosa interessant en la canció que en realitat la dibuja mucho como la manera en la que hace canciones. Scott Walker, que, por cierto, primero escribía las letras y luego decía que se imaginaba que las letras eran como un campo de batalla en el que había soldados y luego hacía la música. Así, una imagen también muy poderosa, ¿no? Pero además de esta contundencia rítmica, ¿no? Y luego al final como esa especie de latido, ¿no?, que se queda al final. Su voz, ¿no?, que se mueve como en coordenadas muy diferentes, ¿no?, casi como un rollo operístico, patético, vulnerable también. No sé, esa especie de conjunción es como a mí, al principio me daba miedo o me sigue dando un poco de miedo, pero ahora lo puedo poner incluso de noche.
No, M'ha fet gràcia perquè no m'atrevia a dir-ho, però ara has dit la veu operística. Hòstia, és òpera contemporània, això. Hi ha un baix de bateria, però hi ha moltes composicions d'òpera contemporània que la manera de moure la veu del tenor, que la confusió tonal, bé, elements estructurals és igual, però que et donen un record molt semblant. És molt curiós.
Jo no tinc cap comentari, però era bateria al final o era carn de porc?
No, aquesta és bateria.
Als anys 60, vull dir que sí, sí, i ve de Califòrnia i acaba en Anglaterra, en la foscor, no sé.
Que va començar amb un grup de fans i... Sí, sí.
Bueno, Amàlia, vols presentar o...?
Sí.
Sí, doncs...
Ah, vale, molt bé.
Està connectat? Sí. Doncs la cançó que jo presentaré no té res a veure amb això. És és un estàndard de jazz de l'any 34, em sembla, que es va fer el Jerome Kerr per una obra de teatre que es diu Three Sisters i que bueno, es va quedar allà, però al cap d'un any o dos, no recordo, la van incloure amb la pel·lícula Roberta de Fred Astaire i Ginger Rogers i clar, a partir d'aquí això va esclatar i va tenir un gran èxit i ha sigut un estàndard que han cantat doncs, de Frank Sinatra que amb la Fitzgerald i amb el Louis Armstrong i he vist ara que fins i tot la Lady Gaga va fer una versió fa uns quants anys, o sigui el 2014 em sembla, és a dir que encara ara hi ha gent que s'atreveix amb ella. Per què l'he triat? Doncs quan arribava el Fede, que et coneix del Disco Foro dels Sants, em preguntava que com faria entrar aquí el Bruce Springsteen, perquè ja sap que sóc una forofa que sempre miro de ficar-lo allà on sigui. No? I bueno, és una mica indirecta, perquè resulta que quan jo era joveneta no tenia més possibilitats d'escoltar música que amb la ràdio, perquè no tenia altres mitjans així, i fins que bueno, ja tenia 24 anys, en un pis compartit, de sobte, doncs un company que venia a passar aquí un any des d'Andalusia, que era un forofo de la música, doncs es va venir amb tot el seu equip i amb tots els seus vinils. I llavors doncs, allà vaig descobrir un munt de música i era l'any que Bruce Springsteen havia tret de River i que va ser el que em va descobrir, em va fer anar, sigui com sigui, a veure el seu primer concert aquí a Barcelona, va ser com el vaig descobrir. Li vaig fer gravar-me aquest disc amb un casset i hi va haver un altre disc de la Pasadena Roof Orchestra que també em va entusiasmar molt i li vaig dir que me'l gravés. I volia que m'engravés tots els vinils que tenia. El que passa és que quan em vaig voler adonar ja havia marxat, perquè va ser venir a marxar i només em vaig quedar amb aquests dos cassets. És a dir, que són dos cassets que bueno, no l'he portat, però fins ara encara els escolto, o sigui, de River, de Bruce Springsteen, i el disc aquest de cançons dels anys de swing dels anys 30 de la Pasadena Roof Orchestra. I la cançó en concret, que és Warm Dance, la que he triat és, bueno, n'hi ha d'altres al disc que m'agradaven molt, n'hi ha moltes que m'agraden, però aquesta no sé, té alguna cosa. I a més, doncs, buscant, perquè en principi no sabia com ho ficaríem, i de vegades fiquem amb el YouTube, buscant, vaig veure de la versió de la pel·lícula amb el Fred Astaire i la Ginger Rogers, que és una meravella. El que passa és que, clar, aquí es tracta d'escoltar la cançó i jo volia una mica reivindicar la música d'orquestra. i la música de ball. Això, per això he vingut avui aquí, a fer això.
Digues, digues.
No, que veig que heu buscat una versió feminista perquè la que jo recordava, bueno, suposo que la Pasadena doncs, haurà fet moltes versions. La que jo tinc en ment, la que recordo, perquè és la que tinc gravat de tota la vida, la veu principal era veu d'home, que llavors contractava amb els cors que eren femenins i s'anaven... M'ha sorprès.
Ah, vaja, vaja.
és una versió aquesta com més dolceta, la que jo recordava era més contrastada. Més potent des del meu punt de vista. Sí, sí. Era més contrastada la que jo recordo, perquè la veu d'ell era més dura i llavors contrastava amb els cors que sortien amb les veuetes més de fons. Però bueno, és la cançó, sí.
Els discofòrums serien molt de música online, però aquí ens han avisat de que no ho tindríem fàcil i ens hem descarregat les cançons abans de començar i no ens hem coordinat. No sabia jo que hi havia diverses versions. Sí.
Suposo que moltes, perquè la Pasadena està des dels finals dels 60 i em sembla que fins fa poc encara corrien per ahí, o sigui que...
Que no pare. No sé, us ve de gust dir alguna cosa? Que això amb micro costa més, eh? No, perquè els discoforums no els fem amb micro. No? Ja, però avui estem en una jornada solemnes. No? la de Lady Gaga. Bueno, això ja... és un altre nivell. Sí.
És una versió que fa, no sé el nom d'ell, però és divertida, el vídeo és divertit, perquè bueno, hi ha un parell, un és en directe, i llavors la fa amb un senyor, perquè clar, normalment és ell la veu principal i ella que fa el contrast, i llavors el senyor és un senyor gran, amb la seva orquestra, que em sembla que diu Tony Bennett o alguna cosa així, i llavors ella li fa... els cors, una mica, fa una mica el joc que fan a la pel·lícula el Fred Astaire i la Ginger Rogers, ella li fa una mica de Ginger Rogers amb ell, allà, saps, tentant-lo per ballar.
Deixa'm dir una cosa. Jo com que la conec i hi ha una cosa que sempre diu que m'agrada molt, que és el rotllo de la ràdio, de com t'ha marcat, no? Com et va marcar de petita el fet de com la teva finestra al món de la música va ser la ràdio, no? Que d'una banda, avui que tenim com accés a tota la música que vulguem, pot semblar una mica com prohibitiu, no? Bueno, com que limitat, no? Però aleshores és com que la manera de relacionar-te amb la música i amb les cançons que et marquen, no? O sigui, pues et marquen d'aquesta manera, no? com per tota la vida i tal. I m'agrada molt que sempre ho dius, lo de la ràdio, amb altres cançons que hem posat allà a Sants i tal, i està molt guai. Ja està.
Pues bueno, va, anem a per la siguiente. Sí? Sí? Doncs, sí.
Hola. Tinc una mica de nervis, eh? Que esto lo hacemos sin público, normalment. No. Ahí li deia al Rodrigo, no pateixis. No, no pateixo, però tinc nervis, igual. Jo he portat una cançó de la Lori Anderson dentro de mi cruzada particular en el Disco Forum, con esta missió que jo m'he marcat a mi mateixa de portar cançons de senyores, tot i que a veces tengo tentaciones, però bueno, avui he sigut fidel i he portat una cançó de la Lori Anderson, que no sé si la coneixeu. Amb la Lori Anderson em passa una mica... como una historia que repetéis, ¿no? Que es como Lori Anderson, ¿conoces a Lori Anderson? Una performer y hace así el spoken word que dèiem l'altre dia, ¿no? Fa cançons així com parlades i bueno, la cançó que posarem ara és del Home of the Brave, que és una peli concert que és del 86 i ella és com una pionera de la música electrònica i és violinista i ha inventava cacharros i pedales i va inventar com un violí i en el arco, sí, muy fuerte. En el arco, en lloc de los pelos de caballo, tenia una li va fotre una cinta magnètica i fa servir com distorsions a la veu, històries, i la gent és com, ui, pues no me suena, i és com, la mujer de Lou Reed, i és com, ah... Entonces, bueno, un poco en esa línia va mi cruzada particular, ¿no? De que cada minut que passem parlant d'un senyor que fa música estem invisibilitzant una senyora que mola, que fa música també, entonces, bueno, l'escuchamos i luego ya tal.
Molt bé. Sí, paradise is exactly like where you are right now, only much better. Saw this guy in a train, and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances, and he was going, and Fred says, I think he's in some kind of pain, I think it's saying I wanted you and I was looking for you.
but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances you're doing? Hot
language, it's a virus.
Tell the judge that it was you.
It's a charm.
And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying
that I love you.
I had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry.
It's a charm.
Sorry.
Language, it's a virus.
Teniu a dir, de Lori Anderson i el virus aquest. No? A mi hi ha una cosa... No, tu, digues tu, digues tu.
Tonto. No, això que em semblava interessant comportar la Lori Anderson aquí perquè és com una mica... O sea, como que engloba muchas cosas con las que doy yo la chapa en el Disco Forum así de forma habitual. Y ella... Bueno, sobre la, com sobre la imatge o el que s'espera d'una tia com hacedora de música, no? I bueno, ella té un aspecte així andrògin i parla del gènere i fa servir aquests efectes a la veu, no? Com que es posa la veu més greu i té com aquest personatge... este alter ego masculino, no? El que ella li diu voice of authority, no? És com jo me pongo la voz más grave y soy la voz de la autoridad, no? Porque mi voz de tía no es una voz de autoridad ninguna, no? I bueno, com que pues això parla ella parla del llenguatge, parla de la geopolítica i de tot un poco lo que le rodea, no? Sí. I fa servir la música com un mitjà més per explicar coses, no? Lo mismo hace música que hace una peli, que hace una escultura, no? Y entonces como que me parecía un personaje muy completito, así para per a aquesta ocasió.
Com que només
ocasión.
En podies portar una, no?
Eh?
Com que només en podies portar una.
Clar. Sí. Sí. Así que haga el todo en uno.
Sí. Sí, a mi em sorprèn que, bueno, l'he sentit altres vegades i com sempre té multitud immensa de col·laboradors, a més gent amb molt de nom i amb molta personalitat artística, i sempre sona ella, no? I aquest és com una mena d'artistes que m'inspiren curiositat, gent que és capaç de muntar orquestons de músics, de, bueno, també a vegades suma músics africans o aquí hi havia vents, bueno, no sé si eren vents de debò o no en aquest cas, però que sempre suma molts músics i no obstant sona ella, no? Que n'hi ha d'altres sobre els quals podríem fer una sèrie de gent que lia molta gent i sempre sona ella, no? I no ho dic en positiu, que em sembla admirable com, bueno, en positiu i també i com deu ser, deu ser molt jefa o deu fer-ho o deu maregar-s'ho que si ella acaba posant la seva veu i la composició seva té una certa personalitat amb el que fa, que els altres poden fer el que vulguin, que formaran part d'un conjunt que mantindrà aquest fil, és una cosa que em pregunto. I una altra cosa que m'agrada és quan es troben coses, sons molt raros i coses molt de música popular, no? I crec que amb ella passa una mica, que aquí hi ha experimentalitat. Bueno, amb el Walker abans d'arribar en aquest extrem que tu has posat, doncs també passava, no? Que tenia un lloc que venia de la música popular i tenia cançons reconeixibles per el que entenem normalment per cançó i barrejava elements superexperimentals, sigui el de la carn de porc o elements operístics o el que sigui. No sé si em tocava parlar, però com que no m'amudarà ningú. Doncs estem a punt de passar a la següent fase, però com que teníem el fet de reserva, no la comentarem, la cançó, però almenys ell que l'expliqui i la sentim i després passem a la conversa amb el Jaume. Els discofòrums s'assemblen una miqueta a això que hem fet. No, tampoc és ben bé això, perquè...
Vale, bueno, pues yo pensaba que ya no em tocava, però bueno. Pues... Ya... Yeah. No, yo genial, o sea, me apetece escucharla. Una cosa que me gusta mucho, yo participo en el Disco Forum de Sand y bueno, desde el principio ha sido una experiencia súper guapa. Yo me dedico a la música, pero a mí me encanta ver cómo otra gente se acerca a la música desde otro lugar también, ¿no? Y mucha gente, incluso algo que mi madre siempre me dice, yo no entiendo de música, ¿no? Lo que hablabas tú antes, ¿no? Entonces, bueno, la música te atraviesa al final, no hace falta entenderla, ¿no? Entonces, esto que está pasando hoy me está encantando porque ha sido como empezar en la más absoluta de las tinieblas, luego la entrada de la luz, ahora esto que es como un medio, o sea, también muy luminoso, pero súper raro, ¿no? En plan, súper experimental también. Bueno, me está encantando. Y yo también voy a seguir por el lado luminoso. Como que también me di cuenta de lo que tú decías antes, de que al final muchas veces no lo tenemos en cuenta el tema género y estábamos 8 personas y sonaban 8 hombres, pues es algo que también intento tener en cuenta. Y otra cosa que pasaba mucho, a mí, yo me gusta mucho el hip hop, bueno, todo tipo de música de todo el mundo, y otra cosa que muchas veces noto en los discos forum es que hay como una mayoría anglosajona muy... muy potente, ¿no? Entonces, pues bueno, he traído a un artista, Sowad Massi, una artista argelina, de pop, en realidad, pero argelina. Y está guay, me parecía muy interesante su figura porque, bueno, eso, como vinculamos muchas veces, ¿no? La música árabe, pues esta mujer, por ejemplo, viene desde final de los 80 con grupos de rock duro, o sea, viene de una tradición súper anglosajona, pero se lleva a su tradición también, ¿no? Incluso está muy influida en sus inicios por la música andaluza, yo soy andaluz, y por Triana, y tenía un grupo de versiones de Triana en Argelia en finales de los 80. Bueno, son cosas que a mí me hacen, me petan la cabeza. Y nada, esta mujer tuvo que irse de Argelia durante la guerra civil, incluso estuvo amenazada porque, bueno, pues como tenía un grupo de rock duro, una mujer en Argelia en los 90, después de la guerra, pues no era muy fácil. Y nada, ha desarrollado así una carrera súper interesante. El tema que voy a poner es de un disco de 2015 en el que recupera como poesía árabe súper clásica, desde poesía árabe preislámica incluso hasta poesía árabe del siglo XX y lo musica. Y eso para mí también como músico me parece que tiene mucho mérito porque, bueno, coger una letra y hacerle unos arreglos musicales y tal muchas veces es muy complicado, y más un idioma como el árabe, ¿no? Que a mí tiene una sonoridad que me hipnotiza. Pero bueno, que tiene muchos sonidos muy guturales, ¿no? Y es complicado de... Y ya está, sin más, vamos a escucharlo. A mí.
إلى أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخضوب من دماء وسرت تشوه سحر الوجود وتبذر شوك الأسى في رباء رماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجري الجراح تأمل هنالك إني حصدت رؤوس الورى زهور الأمل رويدك لا يخبي عنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح في الأفق الرحب حول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح حذاري فتحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجني الجراح
Amb el permís del Fede faig el fundiu aquest. Això no ho fem mai, eh? No, sempre les escoltem senceres, però avui sí. Bueno, moltes gràcies als quatre i a tothom. Bueno, volíem que aquesta trobada tingués un punt de barrejar pràctica i reflexió, i per això ens semblava que això del Disco Fòrum, si no veus una mica de prop, és difícil fer-te la idea. Tampoc és ben bé així, eh? No, jo... però bueno, serveix per veure com, de quin pal anem, més o menys. I en aquest esperit de barrejar coses imbarrejables, doncs passem de la música a la paraula. I llavors no hi ha això, no? A l'equip aquest Disco Fòrum diem que aquí el que fem és que la gent... compartint música i escoltant-la, doncs estem molt actius. No, que no cal ser un instrumentista per tenir un paper actiu en la música. Aquesta és una miqueta una idea que hi ha. I llavors ho diem, però no sabem ben bé com ho diem. I llavors, doncs per això, veiem si el Jaume ens ho explica una mica millor. El Jaume és musicòleg i també és el director del Museu de la Música. Hi ha algunes coses que des de fa anys ens hem anat trobant en relació a la música, doncs a vegades ens ajuda a pensar. No sé, un dia ens va dir que la música la pensàvem com a objecte i que això no podia ser i que l'havíem de pensar com a activitat, i em sembla que això tenia alguna cosa a veure amb el que fem. I sense més dilacions et passem el micròfon, Jaume. No...
Passen el micròfon i la patata calenta. Moltes gràcies per convidar-me, és un honor. Estic molt bé aquí, molt de gust, i faré moltes coses, però en definitiva tot allò important ja ho heu dit. I per tant, esclar, ara em toca la part rotllo d'intentar verbalitzar allò important que ja ha estat fet i dit. O sigui, ja em perdonareu. Podria dir que ja ha estat tot dit i per tant no dir res, però com que em diràs que he de dir alguna cosa, que he d'omplir una mica de temps, quan faci un quart, 20 minuts, tu em fas tallar el rotllo, sisplau. Aquí a la pantalla diu que escoltar no és poca cosa. I jo he pensat, no, sap que no és poca cosa, perquè ho és tot. I potser avui el que vinc a dir és que escoltar ho és tot, i per tant, també has fet l'altre resum, és una activitat importantíssima. Importantíssima perquè, en definitiva, ens fa humans, és així de clar. Ens fa tan humans que si no escoltéssim ja podríem tancar la paradeta i passar a ser una mena de floretes o de bledes o de coses potser igual interessants, però molt diferents. Aleshores, aviam, deixeu-me explicar una mica. Els humans, amb el so, ens transmetem les coses més importants de la nostra vida social, més sofisticades, més valuoses, i en uns moments especials de la vida social això ho fem amb una cosa que la nostra cultura, i només la nostra també cal dir-ho, n'ha dit música. Altres cultures fan el mateix i en diuen una altra cosa i viuen igual o més tranquils que nosaltres. El problema és que nosaltres som tan potents que aviat no n'hi hauran d'aquestes cultures que ho diuen d'una altra manera. Aviat ja hauran desaparegut totes i les haurem xuclat cap a la nostra. Però, en definitiva, aquests moments especials del sentir-nos individus i de compartir amb els altres allò que ens volem dir, potser és això el que en diem música, aquests moments privilegiats. Antigament es feia d'una manera, es feia que, com m'explicava quan em va voler convèncer en Jordi, vaja, em va convèncer, que això es feia a la vora del foc, cara a cara, oi? En una altra època es feia amb la ràdio. Avui dia tenim unes tecnologies que ens permeten fer-ho d'una altra manera. Deixem-nos de dir històries. Quan fem música és que ens volem sentir individus d'una manera especial, que ho volem compartir amb altra gent d'una manera especial, i avui dia les tecnologies ens fan la il·lusió que ho fem individualment, que no ho fem de manera cara a cara i compartida. Per tant, el Disco Fòrum és genial, és l'hòstia, és tornar una manera compartida una cosa que tenim una tecnologia per fer, o sigui que per molts anys, i que us funcioni. Escoltar és tan actiu com fer, com dir. Per tant, que ningú es pensi que quan escoltem estem passius. Això només ens ho vol fer creure la gran indústria musical, perquè el que vol és que comprem, consumim i no parlem. Quan parlem, quan diem, quan fem al mateix moment que escoltem, estem fent allò que socialment ens interessa, i estem anant una mica contra el que seria la compra-venda a la qual alguns voldrien reduir tota aquesta història humana. I per tant, a dins del nostre cap, del nostre cos, del nostre sentir, hi tenim tota una cultura. Ens deies, ara la Júlia ens deia això de la veu de l'autoritat, això m'ha agradat, m'ha tocat. La veu de l'autoritat en una cultura. Per què la veu greu masculina en uns moments determinats de cultura ha estat la veu de l'autoritat i no ha estat la veu de l'emoció, del carinyo o del seduir? M'ho invento, Doncs perquè ho hem construït d'una manera en unes èpoques concretes. Potser ja és hora de canviar-ho i potser aquesta senyora, l'Anderson, està intervenint a canviar-ho, oi? Quan escoltem i tenim a dins del nostre cap tota una cultura que nosaltres ni sabem que la tenim, que és molt complexa, molt àmplia, però que a la vegada també és plàstica, és canviant, la podem modular i la podem treballar. Allò que alguns en diuen educar, però a mi m'agrada més dir que la podem fer servir, la podem treballar, la podem alterar, la podem combinar. I per tant, escoltar, tothom en sap dins del seu espai cultural, a mi sí, em posa frenètic quan em presenten com a especialista, avui per sort no ho has fet, perquè en definitiva és un més que simplement té una experiència particular i a vegades una mica friqui de l'assumpte, però no. I per tant, tothom en sap d'escoltar, i escoltar és entendre, o és intentar entendre, o obrir unes finestres a entendre. Llavors cadascú ho farà com podrà. I això també ho alterarem amb els anys, amb les maneres. Avui no m'ha agradat una cosa, això també t'ho he de dir, que és el micro. El micro fa perdre aquí, jo diria que rotllo o intimitat. Hi ha prou que aquí som gent que la majoria diria que no ens coneixem, i per tant la complicitat, la confidencialitat, aquestes històries que es van muntant quan feu un disco fòrum en un barri amb una gent concreta i que a la llarga permet dir moltes més coses i deixar anar, suposo que, algunes punyaladetes i jugar una mica socialment. Avui diria que estàvem tots una mica més encotillats i una mica més encarcarats. Per tant, això és el micro, però bueno, els fotrem. Un altre dia, amb aquestes càmeres tan magnífiques, poseu un micro al mig per gravar i aquests els deixem anar que vagi. Per tant, el que us volia dir és simplement, els humans som una cosa que a mi m'agrada dir-ne animals sonors, i per tant muntem la nostra cultura molt bàsicament, evidentment hi ha la imatge, hi ha el cos, hi ha el tacte, hi ha el moviment, etc, etc, però el so és, per això tenim la llengua i per això tenim aquestes coses tan estranyes que en diem música, som molt especialment animals sonors. I aquest so té molt a veure amb el nostre cos, amb allò més íntim del nostre cos. La música, el so, és moviment. I quan sentim algú que fa so, d'alguna manera, ara estàvem escoltant a cegues, per sort no heu posat, per sort vull dir perquè em serveixen a mi ara, no heu posat audiovisuals, i per tant no veiem els cossos de les persones que feien aquesta música. Però almenys jo, no sé si ho compartiu o no, jo he estat tota l'estona veient cossos en moviment, o he estat imaginant espais, he estat imaginant actituds, gestos, sensibilitats, etc. Perquè tot el so que elaborem transmet aquestes actituds, aquests gestos i aquestes sensibilitats. La música surt del cos, i quan fem música transmetem cossos, algun teòric ha dit harmonia de cossos en moviment o desharmonia de cossos en moviment, que també hi intervé, i per tant expressió. La música és cos. I un altre element que volia dir és que la música és memòria. No sabem la grandíssima capacitat de memòria que tenim. I quan activem una escolta, una cosa que no hem sentit mai, una màquina que no sabem ni on és ni com funciona, es posa en funcionament i activa la nostra memòria. I ens fa sortir coses que ni sabem que tenim, des de gestos, actituds, suavitats, sensibilitats, records, etc. I això, a cada element musical que hi ha, cada element de la veu dels instruments, ens els fa sorgir sense que ni sabem que els tinguéssim. Són màquines de recordar probablement centenars de milers, si no milions, d'efectes sonors. Això en tenim una experiència molt clara quan ens telefona algú, agafem el telèfon i sentint dècimes de segon d'una veu reconeixem la persona i sabem qui és immediatament. Ostres, la Gemma que m'ha trucat, hòstia, però si feia, quan fa, si deu fer 4 anys que no parlem, i en dècimes de segon sabem la persona. Per com ho sabem? Com ho descobrim, això? Ho sabem per què? Pel timbre de la veu, diem a vegades, per l'entonació, pel gest, per l'inflexió, per... No queda clar. Queda tan fosc que, bueno, ara s'ha fet una mica la llum, però gràcies. Queda tan fosc que això, aquests que en deies els musicòlegs, estan perduts, estem perduts. Jo recordo, ja fa uns quants anys, a París, que ens explicàvem una perplexitat. Hi va haver un concurs de ràdio on es tractava de conèixer una cançó, endevinar la cançó. Llavors, cançons més o menys estàndard de moda, conegudes, i allà al concurs eren dos concursants i havien de parar la música. O sigui, comença a sentir la cançó i el que sap quina cançó és, para la música, diu la cançó, i si l'ha endevinada, punt. Si no l'ha endevinada, rebot. Molt bé. Hi va haver un individu que em sembla recordar que va endevinar 400 cançons seguides sense fallar-ne cap i que les va parar pràcticament totes abans que fes un segon que sonava la cançó. Però el musicòleg, basat en la melodia, l'harmonia, la lletra, etc., aquell senyor no podia endevinar aquelles cançons. Com ho va fer? Només sentia la flaire, l'ambient sonor, i ja sabia què era. Molt bé, doncs això ens posa un problema tècnic als que es volen dedicar a això, però ens diu una cosa humana interessantíssima, que és que la nostra memòria, la nostra capacitat de percepció, de record, etc., està tan vinculada als sons que els pot escanejar, per dir-ho així, d'una manera immediata. I això ens fa unes bèsties enormes. En definitiva, aquest meravella d'artefacte és perquè les orelles no les tenim mai tancades, els ulls podem tancar, però les orelles costa molt de tancar-les, oi? Estem sentint sempre al revés, el silenci total no l'aguantem, ens tornaríem bojos en menys de 3 minuts, amb silenci total, amb una càmera completament buida de so, no hi ha ningú que aguanti més d'alguns segons i màxim algun minut. Ens tornaríem bojos, estem sentint sempre. I si no sentim a través del cos, sentim a partir de les vibracions del moviment, fins i tot les persones amb problemes d'audició el que fan és que ho vehiculen per una altra manera de sentir, però d'alguna manera estem vehiculant aquesta vibració. Bé, m'he enrotllat molt per aquí, som animals bèsties, memòria, harmonia dels cossos, moviment dels cossos, imaginació d'aquest moviment, però en definitiva l'escolta és molt social. Encara que la fem individualment, som el resultat d'una cultura, d'un moment, d'una tradició, d'una manera de sentir que, sense saber-ho, ens travessa. I a vegades les coses ens agraden o no ens agraden i pensem que allò és individual. I, en definitiva, som membres d'un sector. Per molt individualitzada que tinguem el gust, som animals d'una època, d'un sector social i d'una manera de fer. Ara bé, aquesta individualitat-societat és enormement complexa, és enormement treballada, la podem viure, la podem realitzar i tenim experiències individuals que ens la fan també ser dins del grup d'una manera o d'una altra. I per tant, és molt interessant com construïm la vida social, com ens construïm la nostra identitat i construïm les identitats del nostre grup també a partir de la música. I ens volem situar. I sabem que allò que ens agradava als que ja comencem a tenir una certa edat o dues, allò que ens agradava fa 20, 30, 40 anys, potser ara no ens agrada. O ens agrada per altres raons. I alguna cosa que no havíem ni imaginat que ens podria agradar, ens pot arribar a agradar. Per tant, la música no és només, diguem-ne, a confortabilitat, una mica l'Scott que hem començat a sentir en el Cole Walker, ens treu d'aquesta confortabilitat. Però és que també és experiència, també és aventura, també és exploració. Algú deia que la música ens reprodueix les estructures socials que tenim a dins de la nostra activitat,
però també ens permet explorar allò que mai seran les nostres estructures socials, allò que volem imaginar, allò que ens posem en altres personatges, en altres vides, en altres gestos, en altres actituds, i això pot fer por, pot desestabilitzar, ens pot deixar completament clavats, però a la vegada també ens pot fer descobrir que tenim altres vides possibles en la nostra vida i altres persones en la nostra persona. Per tant, és genial això, els discursos, tants discursos de diversitat, de no sé què, no sé quantos. Home, potser que no fem tant discurs i que ho visquem més, no? Ho visquem amb inputs. I quan no ens agrada, també sapiguem viure per què no ens agrada i reflexionar-ho. Per tant, la música ens construeix les identitats i com a element que construeix identitats i vida social, ho deia, em sembla, la potència de l'escolta musical, em sembla que abans deia la potència política, que li has tret, la política. Perdó? T'ho han tret? Bueno, és igual. Potser, aviam, ara hauríem discutit què collons anava a dir. Vol dir política. Bé, poseu-hi el que vulgueu, perquè és molt variat. Però és... Si estem parlant de cossos, estem parlant d'actituds, d'identitats, de maneres de ser socialment, de posar-nos cara a cara o de no posar-nos cara a cara, d'acceptar o de no acceptar allò que tenim a davant, estem fent acció política, deixeu-vos d'històries. I per tant, això ens construeix més que molts elements de la vida abstracta. Som en una societat, jo crec, que encara continua a nivell públic, vestint, l'important és allò que reflexiona, són els grans conceptes, són les grans afirmacions, són les grans teories. Però en realitat, a la vida pràctica, fem una altra cosa. És que hi ha com unes esquizofrènies que acceptem, oi? I llavors, per tant, hem de viure les coses de manera pràctica, no afirmar-les. I la música té aquesta gràcia, que és polisèmica. La mateixa música pot ser estimada per diferents persones per motius molt diferents. Un li agradarà la lletra, l'altre la trobarà d'un masclisme insuportable. Un altre li agradarà la inflexió de la veu, l'altre li agradarà la textura musical que hi ha darrere, l'altre l'ambient, l'altre un record personal, etc. O fins i tot el posicionament ideològic o social de qui la fa, o al revés, l'odiarà completament. I en canvi els hi pot agradar la mateixa música. No per força els ha d'agradar. Hi ha molts ancoratges, hi ha molts nivells de relació amb una mateixa música, i el que és un discofòrum, jo entenc, que és algú que t'explica per què li agrada i quins són els seus ancoratges amb aquella música, i un altre que potser no hauria fet cas d'aquella música, dir, ah, doncs a mi també em pot arribar a agradar, o al revés, no m'agrada per això, i per tant t'ho puc dir i t'ho puc dialogar, o puc ampliar el meu espai dient a veure per què m'agrada o em desagrada. Música i distinció social, bueno, aquí ens enrotllaríem molt, però tota la cultura ens serveix per posicionar-nos i per distingir-nos dels altres. I aquí no entrem a teòrics, etc., però això és importantíssim. Hi ha qui continua defensant la bona música o la música autèntica per remarcar la seva posició social com a posició superior davant d'altres posicions socials. I, per tant, jo sóc de les músiques que serveixen per coses diferents i que ens situen de manera diferent. I ja discutirem a veure si aporten valors i experiències positives o a vegades també n'aporten de negatives. Al tanto, la música, malgrat que la nostra societat és vista com a singular, majúscula i positiu, les músiques n'hi han que poden ser positives per la teva vida i altres que no, us ho asseguro. La música serveix també per fer mal a altres, per torturar, per dir coses lletges o per afirmar coses teves que no són les que precisament voldries defensar com a millor del món. La música no és bona per si mateixa, encara que la nostra societat estigui molt de moda veure-ho com només bona. Ara això no vol dir que hi hagi músiques superiors bones i altres inferiors dolentes. No, no, és un altre rotllo el que hi ha aquí. Eh? I per tant jo tinc que fer unes reflexions sobre la música autèntica, la música perfum, la música objecte, canviar-la per l'activitat i relativitzar-ho una mica, però això ja és un, coses que avui no toquen. Què més he deixat? Doncs bé, podríem parlar massa, però em sembla que ja he complert el temps. I... o si el tinc jo engegat, tu no el deus poder tenir engegat.
Sí, sí,
clar, ah, sí?
Sí, sí, no, només era un botó.
Pues mira, no,
abans d'obrir el torn, sobre la relació entre escoltar i els creadors.
Perquè està separat.
Això, això.
A la majoria de cultures del món no està separat. A la nostra es va començar a separar el moment que algú va voler començar a fer negoci de la cosa i per tant necessitava una música objecte que havia de posar un peatge de compra i venda per poder fer un negoci. Això continua funcionant i funcionarà per molts anys. Però també és veritat que les tecnologies tornem a una mena de situació com era l'antiga oralitat, que és que si les fem transparents i domèstiques i domesticables, podem alliberar la idea aquesta de la separació entre un creador que diu i uns passius que només escolten. No, 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 no. Aquests passius són a la vegada creadors i el creador és a la vegada passiu. I això ho hem de recuperar. I això us asseguro que és una cosa que funciona en molt poques societats, que funcionava, perdó, en passat, en molt poques societats del planeta i que funcionava bàsicament a la nostra, amb unes classes determinades de la hindú i unes classes determinades de la xinesa i del món àrab. A la resta del planeta, aquesta separació entre qui diu i qui escolta, si estem en diàleg, perquè hi ha de ser. I per tant aquí el que hem de resoldre és un sistema de el que s'hi vol dedicar, com ha de cobrar, com no ha de cobrar, com li reconeixem la feina o no li reconeixem la feina, etc. Però més enllà d'això, que és una qüestió d'organització social, la resta és pensar que hi ha un dalt l'escenari i un a baix és una circumstància força anormal de la vida humana dels últims, això sí, segles ja. Però...
No, només per estirar-ho una mica, en un concert és pensable, ara obrim, perdoneu, però era una part que em semblava interessant incloure, en un concert és pensable com la gent que escoltem influïm d'una manera o altra en l'estat d'ànim de l'intèrpret, del que està tocant.
Això, tots els que heu pujat en un escenari molt model nostre, diguem-ne, sabeu què passa? Que cada espai acústic, cada espai humà, cada espai amb llum, amb no llum, cada interacció amb la gent que tens de davant o no, et canvia el dia. I una cosa que funciona de puta mare un dia, una altra se'n va en orris perfectament perquè has canviat els individus. O sigui, a mi el que m'ha fet sempre més ràbia és quan jo canto i tocava d'abans, etc. I per tant, vas a un lloc i es pensen que ets un radiocasset. Això és la pitjor cosa que et poden fer. Que arribes allà i et diuen, no, no, vés-te'n als camerinos, espera't, surt aquí davant que no hi ha cap ambient creat i engega, com qui pretés el botó, i es pensen que tu sortiràs allà, faràs el lloro, i allò funcionarà. I dius, oh, no, però jo he de crear un ambient amb el públic, amb mi mateix, he de conèixer l'acústica de la sala, he de tenir una interacció humana. I es pensen que no, que ets una mena de botó que s'apreta. És el que et lloga amb aquest... Això estàs abocat al fracàs directament. Al moment que hi ha una complicitat, que es crea un espai, una interacció, etc., llavors pots sortir-te'n o no, que això és una altra qüestió. Però... tens un espai de dialogar. I això és no sé.
No, i ara t'estiraria sobre si quan no hi ha presència els que escoltem influïm, però deixa'm per...
Quan no hi ha presència vols dir amb això?
Quan no és un concert, quan és un lloc de música en viu, els que escoltem com influïm els creadors?
És que tota la música és en viu. Això és una miniaturització que trasllada un espai en viu en espai-temps, diguem-ne. però d'alguna manera el nostre cap ha de tornar a ser viu, perquè si no no funciona. No existeix una música viva i una no viva. És una entelèquia, jo crec. I el que fem és que ja ens hem acostumat a molts estris, de tal manera que podem estar al mig del carrer caminant o uns fan footing, etc. I a la vegada estar alhora en un altre espai, en una altra sala, amb una altra gent. És això que estem canviant. Però no és que hagi canviat el del viu o no viu. Són espais vius que s'activen o es desactiven.
Val, doncs, si us sembla, a partir d'ara obrim la conversa. Potser el Jaume ha dit alguna cosa que necessitem que ens l'expliqui més, com jo estava fent-li ara i tal, o potser nosaltres tenim coses a compartir. En principi, nosaltres pensàvem en dues vies, no? Que és les que intentem mantenir la xerrada. D'una banda, abstraure i volar una mica i pensar sobre aquest tema, sobre com escoltem, sobre com pensem l'escolta i sobre quines coses podem dir sobre això que belluguin una miqueta el mapa que tenim habitualment, sobre quina és la potència política del fet d'escoltar, sobre de quina manera no... hi ha alguna cosa que ens toca bellugar sobre com ens pensem quan escoltem. I després també la part més pràctica, no? Aquestes reflexions sobre quina és la potència de l'escolta i tal, amb quines coses haurien d'incidir, no només els discoforums, nosaltres estem pensant en termes de discoforums, estem construint discurs a l'entorn del discoforum, però també per mi altres accions socials que puguem tenir en el paper dels mitjans de comunicació, en la nostra interacció amb altres individus sobre l'escolta, és a dir, a veure si som capaços de mantenir els dos carrils, el de la reflexió abstracta, que hem de bellugar sobre com parlem de l'escolta, i quines conseqüències pràctiques, fins i tot polítiques, té això. Qui vol pillar el micro? Que sí, que ho fem amb micro avui. No. César, està... Ah, sí. No. Jo crec que sí.
Però, no sé... Se'm fa molt estrany parlar de que la música és cos i que és moviment i escoltar-la asseguts. No sé, potser no
diria a mi també,
però si l'escoltéssim caminant, segurament, vull dir que igual que el cos és l'instrument que crea la música, també
sí, però la manera d'escoltar... De la mateixa manera que els de neurologia...
No haig de dir res més, és això.
No, que els de neurologia han descobert que quan algú està mirant a la tele un esport hi ha un moviment de les neurones que curiosament es fa una còpia reduïda aquí dintre del moviment que es fa amb aquell esport, si te l'estàs mirant de veritat, no només escoltant el resultat. Amb música passa el mateix. O sigui, ja passava antigament, que estant quiet estaves fent activitat musical d'alguna manera. Ara bé, sí que és veritat que tendim a una passivitat i a un formalisme d'aquesta passivitat. I llavors, per tant, exigim a la gent que sigui quieta. Per exemple, hi ha un tòpic, ara que vas amb una criatura, que és que els nens han d'escoltar quiets, deien abans a les escoles, espero que ara s'hagi acabat i això. No, estar quiet no vol dir tenir més atenció. A vegades has de moure't per tenir més atenció. Per això. I per tant hem de descobrir coses, o sigui, a les sales de concerts estan pensades amb una mentalitat concreta, que és la mateixa de l'escola lineal, la mateixa de l'exèrcit, la mateixa d'algunes qüestions religioses, bueno, aquí ara faríem política de posició de l'espai, que és molt important, però les sales de concerts en part volen pensar en un model d'escolta, i aquí és clar, estem barrejant molts models alhora, això és molt important, jo crec.
La música de cambra, no sé, m'imagino caminant i no sé, t'entra d'una altra manera, no ho sé, no ho he provat.
Sí. I a vegades això ens passa fins i tot més als que a vegades estem al cantó de l'escenari, que no sabem estar quiets en un concert.
ens hem de moure, hem de pensar, hem de... Perquè, i és lògic, és clar. I llavors penso, pobre públic, que ens han autoconvençut d'estar quiets dintre d'una sala de concerts. Ben observat. Optimista.
Pagues quota o què?
Hola?
Sí. Bueno, que just has tret el tema i era un dels temes que jo volia comentar. Jo em dedico a muntar concerts de música i quan tenim interacció amb els nostres usuaris o clients, no? En el món privat, com es digui. En tot, en qualsevol cas, les persones que venen a escoltar concerts sempre ens pregunten, és assentat o és de peu? I si és assentat, ostres, quina merda, jo vull estar de peu. I si és de peu, ostres, quina merda, jo em vull assentar. No? I tot això ara em feia pensar... Que clar, una de les preguntes que a mi em venia al cap és, clar, nosaltres, tal com tenim concebut el negoci de la música avui en dia, és més que una forma d'escolta, és una forma d'entreteniment, no? Llavors, com una experiència que se'n diu ara. Llavors, clar, tota aquesta gent que passa per tots aquests concerts, en realitat el que vol és pues passar una estona, una experiència, divertir-se, poder estar de peu, poder conversar amb l'altre, prendre's una cervesa, que aquest també és un altre tema, que hi ha moltes sales que fem concerts que, com que no es pot consumir alcohol, moltes persones això els hi afecta moltíssim a l'hora de no poder consumir alcohol mentre escolten un concert. No? I aleshores em pensava, bueno, doncs potser és que aquesta gent no han vingut a escoltar un concert, aquesta gent han vingut a entretenir-se, que no ho sé, pregunto, que és igual de vàlid i de legítim, pregunto. I que potser una forma extrema o una manera d'acostar-se més a l'escolta, diríem, avui en dia és anar a veure una orquestra simfònica de música clàssica, perquè és, de fet, avui en dia l'únic format que t'obliga a estar 100% callat i durant tots els moviments, perquè a més en els moviments de l'orquestra simfònica, en els quatre moviments, no pots aplaudir entre moviment i moviment, només pots aplaudir quan acabes, i per tant vol dir que hi ha persones que, clar, que t'has d'estar callat durant 40-45 minuts, que és el que sol durar un... No? I aleshores és una forma, crec que avui en dia és l'única forma d'escolta 100% allò callat i tal, perquè més en els concerts de música pop o el que sigui, si estàs sentat, igualment pots anar parlant amb el del costat o pots comentar, pot haver-hi moments, i també l'intèrpret, a més, normalment entre cançó i cançó sol interaccionar amb el públic, llavors talla aquests moments, no? I aleshores va com regenerant una mica la història, no? Però amb la música clàssica no hi ha ninguna, cap interacció, o sigui, el músic acaba la peça i comença la següent, no? Llavors preguntava jo o em plantejava jo si aquesta és l'única forma d'escolta així més, tal i com l'estàvem plantejant així.
De la música clàssica?
De la música en general, sí. Aquesta és l'única experiència, sí, que ja queda d'escolta, diríem.
És que no era així, o sigui, el que no sabem... I s'hauria d'escriure alguna hora una història del comportament en els concerts, la història de l'aplaudiment, la història, etc. És que la música clàssica fa molt poc temps que ho fa així. Mm. O sigui, aviam, diguem les coses clares. El no aplaudir entre moviments es feia en alguns llocs, però va passar a ser etiqueta en el sistema de concerts d'Alemanya de Hitler. I aquest és el que ha quedat. És així de clar. Igualment com el concert de cap d'any de Viena va ser l'aniversari de l'Anschluss, de la incorporació
d'Àustria a l'imperi alemany de l'any 38. Estem celebrant l'aniversari d'això. Va néixer d'aquella manera, el concert de valsos. Ho dic perquè a vegades fins i tot fa por començar a saber les coses de la història. En la música clàssica és molt divertit. Hi ha al segle XIX unes vinyetes que diu com s'escoltava la música de Beethoven a tal època, a tal altra, a tal altra. Primer s'escolta amb la gent xerrant, després s'escolta amb la gent fent atenció però portant el ritme, etc. I finalment cadascú amb els ulls tancats, escoltant, completament desconnectat dels que tens al costat. Això és una transformació del segle XIX. Per tant, hem d'aprendre que les coses han canviat, són diverses. Hi ha coses de música clàssica que es feien completament, o sigui, a l'òpera del final del XVIII i a principis del XIX, la gent xerrava entrava i sortia de les llotges, hi havia gossos a dintre la platea, es servia begudes i el cambrer demanava beure aquests, etc. I ara sembla com si la música clàssica era així en aquell moment. No, hem construït uns models d'escolta. Esclar, també hi ha una altra qüestió. Jo no estic disposat a tenir segons quins saraus al voltant amb determinats concerts, perquè també vull tenir una meva qualitat d'escolta i, a més, això ha fet molt mal, eh? Això ho escoltes a casa sense necessitat de tenir ningú al costat, sense necessitat de tenir interacció social, i llavors algú li fa nosa la interacció social quan va a concert per escoltar segons què. Quan és la normal, la persona que desembolica el Carmel allà al costat durant no sé què, i és motiu de debat, etc. Bueno, ara m'enrotllaria moltíssim més, però potser hem de ser més lliures a l'hora de pensar possibilitats i sobretot no pensar que hi ha unes escoltes i que l'escolta està pensant només connectant la part sonora i desconnectant la visual, la corporal, etc. Tot l'olfactiva fins i tot, totes les altres coses. La música és tot, és social, és espai, és temperatura, és llum, són moltes coses alhora. I l'únic que jo volia remarcar és la importància amb això dels discofòrums, de tenir un espai social de discutir sobre la música i discutir sense manies i veure la que passa. Ara que la nostra època hem de repensar tots els comportaments de com estem en una sala i com volem el concert i què estem comprant, perquè llavors et ve l'altre que et diu si jo he pagat per venir a sentir això, vostè per què no em deixa sentir amb la qualitat i les expectatives que jo tinc allò que jo he pagat per veure, o per veure i per sentir, i ja hi som. Però està clar que en altres ambients ningú farà la reivindicació. Bé, és això, se'n diu la complexitat del món on vivim, sí. Però teniu un embolic maco els que us dediqueu a vendre, a organitzar i vendre, diguem-ne, escolta, diguis-ne, experiència, diguis com vulguis, però...
Sí, de fet, en l'audit... Bueno, he tornat a parlar, però no sé si... No, que en... A l'auditori, quan vaig estar una època a l'auditori i un dels temes, els temons, era com anaven a fer el relleu generacional ja de tota la gent que estava abonada a l'Orquestra Simfònica, a l'UBC de l'auditori, i a veure com anaven a fer això i quins formats es podien repensar, o no sé si formats, o una altra manera d'escoltar, una altra manera de presentar-ho, o... Bueno, sembla que s'està acabant una generació i els està costant a fer. I, bueno, és el moment.
Tinc una curiositat, no, de fa temps, no, a més, i és, potser tu ja ho saps, perquè, o algú altre, perquè el Festival de Woodstock estan asseguts, no? El públic, veient Jimi Hendrix, veient Janis Joplin, veient una cosa que és contra natura, estar tots allà asseguts, aguanten asseguts, i passa el mateix a altres festivals de final dels anys 60 i principis dels 70, i era, si algú sap, quin és el moment que la gent s'aixeca i balla, no? A l'entorn aquest de la música, bé, de festivals i en especial doncs de rock, no? Perquè la imatge és tothom allà amb les cames així creuades, excepte tres motivades comptats, no? Que són els que es mouen, que si et tocava davant m'imagino que devia ser una putada perquè tothom té la mateixa actitud i al mateix temps, veient-ho des del futur, dius, com poden seure? No? O sigui, jo no dono crèdit en això. Algú ho sap?
Igual portaven moltes hores. Tots.
No ens tenim prou confiança encara, no. Sí.
Sobre això que deies de l'auditori, de la música i tal, no, l'acompanya. I bueno, jo vinc de l'escènic, però de les arts escèniques, però el debat del públic és el mateix, exactament el mateix el que estàs dient ara. I bueno, recentment hi ha aquesta cosa que va passar a l'auditori, d'aquest espectacle d'algú de Beethoven acompanyat d'una posada en escena d'un grup de teatre. I que, bueno, els abonats de l'auditori, i ho sé perquè en tinc un de prop, es van revoltar, no? O sigui, hi ha gent que va escriure dient com si fos el seu client, no? O sigui, què feu auditori programant això? Que jo vinc aquí per escoltar tranquil·lament, o sigui, i no m'ho tornis a fer perquè em trec l'abonament. I es veu que així de casos.
No, jo sobre aquestes coses només dic a remarcar, ho he explicat al principi, però recordar el Discoforum, la pregunta que ens fem normalment és quina cançó portes i què té a veure amb la teva vida. No? I és veritat que tenim molt, molt interioritzat que de seguida hem de construir relats sobre l'artista i tal, perquè és la forma més habitual que tenim de pensar la música, que és la mateixa que fa que en un concert vulguis respecte absolut per l'artista i silenci i vulguis una situació així unidireccional amb ell. Jo crec que hi ha un paral·lelisme entre això i entre quan pensem la música com si pertany a determinat gènere i a determinat gust que és el teu i que té fronteres amb d'altres que no són els teus. Llavors, això, al Discoforum busquem aquest vincle amb la vida i crec que tenim d'una banda una feina a fer, tant amb l'escolta aquesta de coses gravades com amb l'escolta de coses en viu, i que hi ha com una pregunta política aquí a fer-nos els que muntem coses i tal, i evidentment i uns estàndards amb els quals relacionar-nos, perquè amb gent superpropera trobarem això, l'emprenyament davant dels concerts en els que es parla, l'artista que ho considera una falta de respecte, bueno, hi ha un constructe supersòlid aquí sobre la música aïllada. I per l'altra banda, que això també t'ho hem parlat alguna vegada, l'exigència de que la música sigui viva, participada i la gent balli o la gent no sé què, també és un problemón, no? A vegades perquè serà perquè hem estat educats a escoltar en silenci o serà perquè realment tenim una vivència que no necessita que estiguem bellugar-nos per estar vivint determinades músiques, i hi ha gent a qui ens molesta que ens demanin massa que siguem viviblement, o sigui, visiblement participants, no? No, bueno, que aquí tenim un problema per l'altra banda també. No sé, qui més vol intervenir? César, tot això que estem dient té algun reflex Perquè el César està a biblioteques, puc dir-ho, oi? Amb streaming.
Sí, a biblioteques de Barcelona.
Sí. I allà teniu clubs de lectura.
Exacte, sí, tenim 75 clubs de lectura, oficials, entre cometes, oficials perquè tenim un coordinador, un conductor, és un periodista, un crític, un escriptor que els condueix, i en tenim uns altres 75 aproximadament, que són, en diem, alternatius, és a dir, que no tenen conductor i bueno, s'assembla una mica més en aquest format. Sí que té paral·lelismes i molts, perquè quan parlava el Jaume pensava que tot el que deies, o molt del que deies d'escoltar de la música, podríem aplicar-ho a la lectura i a la literatura com una activitat. Escoltar és una activitat, llegir també ho és. Escoltar és entendre, llegim per entendre també. La música moviment el cos, movem el cos, amb la lectura l'intel·lecte. Amb la música deies que teníem la possibilitat, o hi ha la possibilitat d'imaginar altres vides, altres coses que no viurem, que hem de dir de la ficció, no? Que és això. Això pel que fa a la matèria primera serien coses molt semblants entre el club de lectura i el discofòrum. Després, la diferència fonamental seria la conducció. Hi ha un conductor que fa una mica el paper que has fet tu, Jaume, avui en aquesta sessió, i que entenc que no hi ha a les sessions habituals del discofòrum, que és, d'una banda, dona claus per entendre un llibre determinat. La dinàmica és fàcil. Un grup de 25 persones es troba un cop al mes per comentar un llibre que han llegit prèviament. El conductor, a la sessió prèvia, dona claus per la lectura d'aquell llibre. I a la sessió en què es comenta, acaba d'activar el fil perquè assegurar-se que tothom ho ha entès. I d'altra banda, va donant pautes perquè al llarg de totes les sessions els lectors, els participants, tinguin prou bagatge per anar aprenent de literatura i poder llegir altres llibres. Però hi ha una segona part que s'assembla molt al discofòrum i té a veure amb la interpretació que fa cadascú del que ha llegit. Hi ha l'autor, hi ha l'artista, hi ha l'escriptor i hi ha el lector. Aquí en el discofòrum hi ha una interpretació per part de qui escolta. Clubs de lectura també hi ha una interpretació i el que volem és que la gent en parli, ens ho digui, ho expliciti, de com ha viscut allò que ha llegit. Cada lector és una interpretació diferent. I és que el que fas teu és el llibre. El llibre deixa de ser allò escrit, propietat de l'autor, i passa a ser teu. I a partir d'aquí hi ha tants autors com lectors. I una mica en funció del que deies, de les dues línies de conversa, la més teòrica i la pràctica d'aquesta tercera part, quines possibilitats té el discofòrum? Jo trobo, d'una banda, el que havíem parlat a la reunió que vam tenir, bueno, que trobo, crec que és possible, i a nosaltres ens aniria molt bé, ens agradaria molt de col·laborar, d'incloure discofòrums a biblioteques, però és que, a part d'això, ara pensava en canvis de dinàmiques de clubs de lectura. És a dir, en aquesta dinàmica no hi ha conductor i hi ha molta interpretació per part de la persona de qui parla. Clubs de lectura, la figura del conductor fa que això no sigui tant d'aquesta manera. I relacionant-ho una mica amb el que tu deies, Jaume, si és veritat que abans hi havia la música, estava més relacionada amb el moviment, pel que fa a la literatura, la lectura, abans estava més relacionada amb la veu. Ara escoltem música, o sovint escoltem música quiets, asseguts, llegim en silenci. Abans no era així, no era d'aquesta manera. I pensava en canvis de dinàmiques de clubs de lectura, un club de lectura que s'assemblés molt al que es fa aquí, no? En què lectors puguin llegir fragments d'obres preferides o que siguin importants per ells i comentar-les i dir per què són importants per ells, no? Seria com això, un canvi de dinàmica a partir de tot el que estem fent aquí.
Bueno, vull dir una cosa. M'ha semblat molt raro perquè tothom ha parlat d'escoltar assegut i jo quasi sempre que escolto música estic en moviment, no? O sigui, quasi sempre que vaig a concerts que són que són sales per ballar, o vaig a llocs de música en viu que pot ser electrònica però que també és per ballar, i quan escolto música durant el dia vaig caminant o vaig amb la bici. Aleshores em sembla molt raro que la meva experiència sigui tan diferent de molts, no? Que heu dit que escolteu quasi sempre la música sentats, i per mi és com molt estrany això, no? I de fet, quan estic assentada, el que deia la companya, també se'm fa molt raro escoltar música, perquè no acostumo a fer-ho, perquè sempre és una cosa que m'acompanya en el moviment, i de fet, com que normalment si escullo, a vegades si vas a un concert no esculls tu el que escoltes, però si l'escullo jo, a vegades poso música que és lenta, no té per què ser ràpida, encara que jo vagi ràpida, no? Segons com que està més relacionat amb el sentiment. I em semblava molt, molt estrany això que comentàveu molts, i bueno, volia dir-ho perquè... Sí.
Sí, a mi em ve al cap que en el Disco Fòrum a vegades hi ha ben bé dos clubs... gent que pensa en música que es pot ballar i gent que no ho té necessàriament. Però jo crec que aquestes dues sensibilitats les tenim clarament fora i repartides. No?
Però no per ballar només, perquè pots escoltar música que no és tant de ballar, però igualment com més en moviment. No?
Amb l'expert, perdó, que ajuda molt a complementar el que aquí estem parlant, però a vegades talla una mica les interpretacions i les vivències de cadascú, no? Què vol dir aquesta cançó amb la meva vida o què m'està movent. Doncs de la mateixa manera em sembla que escoltar-ho així, enrotllant a...
És igual, aquí tenim una via d'experimentació també, explorar. No?
Però com deia ella, no per ballar, que a mi m'entusiasma ballar, sí. És evident, però bueno, no ho sé. I també totalment respectable estar assegut i quiet i no passar res, però bueno, no ho sé, crec que...
Que també tenim associada la conversa a una conversa asseguts, no? En general, sí. sigui sobre... Bueno, de fet, mola molt xerrar caminant, vull dir que jo trobo que hi ha un sí, que hi ha una modalitat clara que és trobar-te amb algú i anar caminant i xerrant i igual es pensa millor o igual es xerra diferent també, no? Però vaja, l'estàndard que tenim de la xerrera és bastant així.
Bueno, ara és que amb això que dèieu no? Tu que deies que vas escoltant música si vas en bici o vas caminant o tal, i jo pensava en mi vida sedentària, no? I en mi treballant a casa davant de l'ordinador, asseguda la major part del temps i escoltant música, no? O sigui, que passo moltes hores davant de l'ordinador dibuixant, escoltant música, i igual... clar, és com, fíjate tu, què cosa, eh? Com ho fem diferent?
Però estàs dibuixant.
Estic dibuixant, ja estàs, igual... Sí, clar, no, o sigui, no és este rotllo de estar aquí plantificada i solo escucho, no? Estic fent altres coses alhora, però clar, estic dibuixant, igual estoy dándole al piececito, o igual estoy cantando al mismo tiempo, no? Com, és a dir, pensava que igual en el moment aquest que estem assegudes, escoltant ara això que fèiem, no? Quan ho fem al Disco Fòrum, igual està passant a dins, no? El bailecito.
Sí, clar.
Vull dir que jo no ho trobo a faltar, no? Jo le voy dando al piecito, a la manita o a lo que me... No ho sé, potser no ho trobo tan a faltar. I després una altra cosa que volia dir és que, clar, que igual ens ha... o sigui, respecte a la diferència del Disco Fòrum d'avui amb els Disco Fòrums habituals, no? I amb això que dèieu que, ens, pues que sí, que aquí no tenim la confi o la... Però clar, que normalment parlem molt més del que hem parlat avui, eh? Avui hem posat el tema i pim-pam. Normalment el tema és un tema i luego un rato de chapa que nos pegamos ahí intensa. És que crec que no parlem tant del tema en si mateix, no? Entonces divagamos sobre la vida i la muerte i
No? I anem més enllà del que hem escoltat... Bueno, no sé. Amb això que deia el Jordi, que és més de com ho relaciono jo amb la meva vida, amb la meva experiència. No? I... Okay, què anaves a dir?
No. Ah, Amalia. Només vaig administrar micròfons. No.
Bueno, jo només volia dir dues cosetes. Una és que això que molta gent deia que es posava música per estudiar, per exemple, o mentre es llegeix o així, jo sempre he sigut incapaç. O sigui, jo si estic escoltant música, estic escoltant música. O sigui, això de fer dues coses alhora, en el fet d'escoltar música, no s'han donat gens bé. I la segona és que jo en els concerts poso el límit allà on enllencen la cervesa per damunt. O sigui, fins aquí no arribo. És a dir, he deixat d'anar a algunes sales perquè em passava això. O sigui, quan ja arribo a aquest punt, ja dic, bueno, fins aquí hem arribat.
Mira, ja que me'l passen, jo volia dir, hi ha tantes experiències d'escoltar música, tantes, és a dir, posar que estàs quiet o que has de ballar o que et mous, és que hi ha mil. O sea, vas en cotxe, que estàs quieto, però t'estàs moviendo, fregant els plats, intentant dormir, hay mil, o sea, no sé si hay un debat en separar-les en dos, és que hay todas, no? Ja està.
En relación con lo que acabas de decir, ¿no? Que si decimos que la escucha es necesariamente activa o es necesariamente productiva, quizá tampoco podemos decir que la quietud sea necesariamente pasiva, ¿no? Incluso si uno piensa que en el cine uno está quieto, pero está en movimiento también. Así que, no sé.
Hi ha tantes escoltes com persones. I ara, potser el que ens hem de treure del cap és que hi ha d'haver uns models d'escolta. I hem de començar a trobar els de cadascú. I el del cotxe és fantàstic. Eh? Tots els estudis que intentem fer d'observació d'activitat musical indiquen que el cotxe s'ha transformat, o es va transformar en els últims anys, s'ha anat transformant en el lloc principal d'activitat musical individual. Pot ser una gran experiència d'escolta i a més és on la gent es deixa anar. O sigui, diuen, la gent d'avui dia no canta. No, molt bé, busca els llocs privats on ho fa i n'hi ha uns quants i el cotxe és un dels privilegiats. A rentar plats, jo també sóc un dels de rentar plats i escoltar. Però en canvi no puc llegir i escoltar perquè acabo o estant poc que llegeixo o estant poc que escolto.
Bueno, tenim pensat una miqueta un final d'això perquè podríem no acabar-ho enlloc. Abans han de fer una mena de rap el Joan i el Rodrigo, però abans encara volia proposar una pregunta o si teníem alguna cosa a dir sobre quina era la transcendència política d'aquesta conversa que estem tenint. No, jo crec que s'intueix, però igual té alguna gràcia abans d'acabar fer alguna explicitud sobre la cosa. És transcendent, és important políticament com escoltem i com pensem l'escolta o lo que? Hi veiem?
Puede llegar a ser. ¿Está andando? Sí. No, yo digo eso. Puede llegar a serlo. Y de hecho debiera de serlo, creo yo. Y no sé más. Sí, debiera de ser algo trascendentemente político. Porque, bueno, pues la música forma parte de la vida, de cómo vivimos. Y, bueno, pues antes ella, por ejemplo, ha dicho cervezas por algún lado, ¿no? Por ejemplo, la música, hay mucho tipo de música que es solamente una excusa para vender cerveza. Bueno, pues ahí tienes política, ¿no?
Bueno, y al revés, hay música que necesitas cerveza para oírla, eso también es verdad, ¿no? No quiero decir que todas las músicas tienen sus drogas, ¿no?
Es que, es que está bien beber y está bien escuchar música. Está bien, si no está mal, está bien. Es una buena... Las dos cosas son buenas. Pero a veces los conciertos se montan para vender cerveza. Y la excusa es una música, es solo para vender. O sea, la música es una excusa para vender cerveza. Entonces, ¿es bueno beber cerveza? Sí. ¿Es bueno escuchar música? Sí. ¿Es bueno beber cerveza y escuchar música? Sí. Pero a veces es solo una excusa. Digo yo. Que digo yo, ¿eh? Que yo no. Que no me quiero yo meter en berenjenales tampoco, ¿eh? Que yo humildemente lo digo por si pudiera parecer que a lo mejor tengo algo de razón.
Yo no sé exactament com relacionar-ho, però sempre he pensat en l'educació musical que ens donen, que me parece nefasta. No, perquè penseu en les escoles de música. O sea, soy absolutamente anti-escuelas de música. T'ensenyen el llenguatge musical... Jo que sé, el taller de músics, sempre he flipat amb el taller de músics, no? Com gent que està fent jazz no li ensenyen a expressar-se, no? A trobar, a ir a... Havia un... Estava el... Com era el libro? Bueno, havia un libro donde hablaban del mojo, no? I hablaban de que un jazzman lo tenía, no? Como, eso no te lo puedo enseñar, pero que te enseñen a leer partituras y a hacer lo que otros ya habían hecho, no sé, siempre me ha parecido que no te dejan ser quien eres, ¿no? Que es algo muy político, de hecho.
Bueno, tenim aquí un parell de pinzellades i ara arriba el moment. Tu, Joan, què ens volies dir?
Bé, ara a mi em toca fer un resum del que hem parlat, bé, en concret de les quatre intervencions musicals que hi ha hagut al principi i del que ha dit el Jaume, i després el Rodrigo parlarà de projeccions de futur que pot tenir aquesta activitat. Bé, ràpidament, que a mi em costa perquè ja parlo a poc i fer una cosa ràpida i tan complex com ha estat això, pues no sé si ho aconseguiré. Però el primer de tot, la primera imatge ha estat una llum que entrava per aquella finestra que il·luminava en Jordi, que era com el telepredicador dels discofòrums, no? Que repartia la bona nova d'escoltar música en comunitat, no? I acte seguit, en Aurelio pues ens ha parlat del Mussolini així decapitat, no? Amb la Clara. Ha estat un contrast molt fort, no? I hem entrat amb l'Scott Walker, no? Que bueno, que ha estat un... Tenia veu com de zombi, no? Ara és un... Va morir fa poc i he trobat que tenia una veu de zombi considerable ja quan estava viu, i això de la percussió feta en cant de porc i tal, bé, això sembla Antena 3 com ho estic explicant i no és la meva intenció, però m'està sortint així. I això, no? I era música de portar la violència bèl·lica del segle XX al segle XXI. I la cançó es titulava Cossacks Are i era d'un disc que es diu The Drift. Bueno, després hem passat l'I Won't Dance de Pasadena Roof Orchestra, i el més interessat de tot és que hem sabut quins han estat els dos primers cassets, no?, que va tenir l'Amàlia, que varen ser The River de Bruce Springsteen, que això en el Fede li ha agradat molt saber-ho. I l'altre era aquest de Pasadena Roof Orchestra, i varen ser dos cassets de 50.000 més que haurien pogut ser, no? Però aquell andalús va fugir, no sabem molt bé per què, així molt aviat, i no en varen poder gravar més. Després hem passat a la Judit, no? Que ens ha parlat de la Laurie Anderson, d'un concert-pel·lícula, Home of the Brave, no? I un tema que és Language is a Virus, no? El llenguatge és un virus. Bé, que és l'eslògan de l'editorial Virus, no? D'aquí també, per això es diuen així. I ens ha explicat que la Laurie Anderson, pues, és violinista, pionera de l'electrònica, va inventar un violí mutant que no sé reproduir, performer, etc, etc, etc. Bé, i el tema, doncs això, no? El llenguatge és un virus perquè no el parlem, sinó que el llenguatge ens parla, no? I és pues, quelcom que té a veure molt amb l'escolta musical, no? La música també anava a dir ens escolta, però crec que no, però ens atreveça com ens atreveça el llenguatge i, bueno, i això va connectat amb algunes de les coses que ha dit després en Jaume. Fede, hem passat doncs això, no? Claroscurs, no? Com ella ha dit, no? I de la foscor aquesta més de la Laurie Anderson hem passat a una altra dona argeliana, artista de pop, no? Que és la Souad Massi, no? que bueno, que recupera molts poetes àrabs, no? de tots els temps, no? I ho fa, pues, amb música que jo crec que era música rai, però no estic segur o no, a lo millor m'equivoco, però és igual. En qualsevol cas, artista de pop argeliana. I clar, i ara ve resumir que ha dit en Jaume. Bueno, sí, ha funcionat bastant amb alguns aforismes, no? que trobo que té una capacitat de crear aforismes molt, molt potent, no? i que són com memes, no? que capten molt, molt bé l'atenció i que no són buits, no? Sinó que són ben plens, no? I espera que estic perdent els papers. Clar, la música és cos, la música és memòria, els humans som animals sonors. Quina més hi havia que després ha dit que la música sempre és en viu, no? Això no sé si us ho havíeu plantejat mai, però sempre és en viu i ens arriba minimitzada a través de diferents reproductors, però és una imatge que prové d'un moment en viu. I bé, i que la capacitat, doncs això, evocadora, no? I de crear moviment, ha dit en algun moment, ens fa sorgir records, no? Que no sabien que teníem, no? I també ens fa expressar gestos que no sabien que ens podíem moure d'aquesta manera. I això és part del seu poder, no? Del poder de la música. Clar, hem parlat de com construir la nostra identitat individual i col·lectiva, de que escoltar és entendre o intentar entendre, de la música com acció política, i bé, i crec que d'aquest programa de ràdio d'algú que encertava les cançons escoltant-les menys d'un segon, no? D'aquest escàner, no? que a vegades tenim amb un so, del caràcter polisèmic, no? Que els diferents nivells de lectura que té la música i que pot significar coses, doncs, antagòniques, no? o molt diferents en funció de qui escolta. I potser, que crec que era això l'essència, que no fem tants discursos, no? I que experimentem-la més, no? Que és un tema que ha sortit després en diferents maneres, no? Per part dels participants i les participants que esteu aquí. I que la música no és bona en si, això és una altra idea interessant per explorar i que et pot desestabilitzar. Ha sortit la possibilitat de fer una història del comportament del públic, han sortit moltíssimes coses i jo ho deixaré aquí i bueno, també i li passo la paraula al Rodrigo, que com a tema de futur jo suggeriria que parlis del carrer Cotxe.
Vale. Bueno, des del projecte del Disco Fòrum, diguéssim que, i aprofitant també doncs, la potència de convocar-vos a moltes persones diferents en aquí, gent que hi participeu, gent que no, gent que avui ho coneix i ho descobreix, doncs, pensem que tenim certs passos a recórrer, una mica enllaçant-los amb el que s'ha xerrat en aquí, doncs per, diguéssim, si hi ha un model d'escolta que dèiem que era hegemònic, posàvem l'exemple dels directes i de més, doncs penso que el projecte del Disco Fòrum doncs, ens pot ajudar a subvertir o a modificar aquestes hegemonies com a mínim en microintervencions. No? Ja, no sé, endavant amb les complicitats, molt, molt a favor amb les complicitats doncs, que puguem teixir amb tota la xarxa de bíblios de la ciutat. Moltes ganes de, quan vulguis, César, posar-nos manos a l'obra amb això. I hi ha altres doncs, voluntats que tenim, tant d'expansió a nivell territorial, consolidar espais que estem obrint, que ens són una mica complicats a vegades, com també la trobada entre diferents discoforums, que penso, no sé, les persones que participeu, doncs no sé si us agrada trobar-vos amb altres cares que tinguin aquesta pràctica engegada. I un futurible que quan tinguem alguns grups una mica més sostinguts, doncs tinguem la capacitat de, que és un projecte que tenim també des del Disco Fòrum, que seria l'intent de generar una andròmina col·lectiva perquè aquestes escoltes doncs, es puguin portar al carrer i puguin ser mòbils, a més, també, i fer doncs, aquest tipus d'intervencions, anar trencant mica a mica aquesta intimitat que practiquem per tenir un espai més col·lectiu. Diria una mica això, perquè anava a dir altres coses, però ja se n'han dit moltes i penso que amb això...
Pues fins aquí, no sé... Això era un intent de... Com que sabíem que la conversa seria molt oberta, doncs ens havíem proposat recollir-la una mica. Jo si em deixeu, sí que afegiria que això del moviment ens ha quedat com a assignatura pendent, que mai n'havíem parlat prou i aquí s'ha expressat amb molta força aquesta idea de la música lligada al moviment. Igual, no sé, hi hem de pensar o no sé, però a mi m'ha quedat com una cosa grossa. Tu tens ganes de dir alguna cosa més? No, pues, no sé, això era la proposta de trobada d'avui, esperem que ho hagueu passat bé els que no heu dit res, i els altres també. No, i gràcies, fins la propera, no, o fins mai, no sé. No? Si us voleu apuntar, us podeu apuntar. Sí. Això que ara quan apaguem l'streaming, si voleu que quedem per algun Disco Fòrum, doncs ho fem. Apa, pues, ciao.